Saludos. ¿Es usted el responsable del programa Ninguno es Perfecta que se emite a través de las ondas hercianas? Soy el doctor Sheldon Lee Cooper, especialista en nanotecnología cuántica y lenguas. Hablo con fluidez el Klingon y el élfico. Me han dicho que buscáis un nuevo miembro para el equipo.
Claro, ¿y qué experiencia tiene en radio?
Muchísima. Fabriqué mi primera radio a los 6 años. ¡Zas en toda la boca!
Ai, que bé, escoltant el Sheldon, ja em poso de bon humor. Només començar el programa. Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana a la mateixa hora. I avui tenim un programa ple. Tenim un invitat d'honor, un convidat d'honor d'aquells que venen cada any, que és l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor de Panini Comics. Parlarem amb ell de tot el que pensa fer Panini aquest 2015 vinent. Per fi descobrirem, esperem, alguns enigmes que ens desvetlli l'Alejandro, que ens doni alguna exclusiva. Res, d'aquí 20 minutets i una mica més ho tindrem aquí i parlarem amb l'Alejandro. Mentrestant farem altres coses, també tindrem xafarderies de Hollywood. Marta Sanz, què tal? Ben retrobada des dels controls.
Què tal?
Què ens explicaràs
avui? No els he deixat mai, els controls.
No, no, i tant, i tant.
Doncs avui la veritat és que porto moltes notícies d'embarassades o postembarassades. Però també porto una notícia que l'agradarà molt a les noies, o no, és que se sentin atretes per en Henry Cavill, Superman.
Sí, sí, sí.
El de la pel·lícula, l'última, ja. Aquell que sí,
sí,
aquella.
Sí,
la... que esperem que sigui millor la propera.
No sé què dir-te. En tot cas, què més tindrem? En Jacint Casademont, amb les notícies calentes, parlarem a la part final de l'última pel·lícula de Woody Allen, que ja l'hem vist, i moltes sorpreses més. Presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat. I recordeu que teniu fins la setmana vinent, 16 de desembre, per participar en el concurs de Panini Comics, el lot que cada mes sortegem de Panini. La pregunta que fem és: quina sèrie britànica interpreta el que serà el protagonista de Doctor Extraño, que per cert ja s'ha confirmat aquesta setmana que seria aquest actor. Doncs quina sèrie britànica fa? Ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com, ens deixeu la resposta, nom i cognoms i població des d'on ens escolteu. La setmana vinent farem el sorteig. Maneres que teniu per escoltar el Ningú no és perfecte: a través de la nostra pàgina web, per exemple, ningunoesperfecte.cat, allà a la pàgina principal ho trobareu les múltiples maneres, també a través del Facebook, facebook.com/ningunoesperfecte, que també anem penjant allà enllaços a les crítiques que anem ficant, a notícies que van sorgint al llarg de la setmana, fotografies, que també podeu trobar al nostre compte de Twitter, que és @ningunoes, i els nostres canals, tant a iTunes com a iVoox. Us podeu subscriure als canals i allà teniu els programes que anem penjant cada setmana. Escriviu Ningú no és perfecte i trobareu el nostre canal tant a iTunes com a iVoox. I ara sí, nosaltres anem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Quiero cerrar esta cuenta.
$112.14.
¿En billetes pequeños?
No, esa es la cantidad de su descubierto.
¿Eso qué significa?
Significa que tiene cero. Esto es el cero y usted está por debajo.
De acuerdo.
¡Sigue, sigue!
¡No veo!
¡Os habéis cargado mi árbol!
Quédate aquí.
Voy a llamar a la poli.
Oiga, ¿ocurre algo? Soy Maggie, su nueva vecina.
¿Y qué?
Bueno, estamos de mudanza.
Este es Oliver. Puedes dirigir nuestra oración matutina.
Yo creo que soy judío.
Está bien saberlo.
Señor.
Dios, llévame ya, pero no.
I això és Sam Vincent, de Theodore Melfi, amb Bill Murray, Melissa McCarthy, Jaden Lieber i Naomi Watts. Maggie i el seu fill Oliver es muden al cantó de la casa de Vincent, un home malparlat, alcohòlic, tabulaire, apostador insaciable i un egoista sense solució. Maggie s'acaba de divorciar i la seva feina com infermera l'obliga a passar moltes hores fora de casa, així que es veu obligada a contractar a Vincent com a cangur perquè tingui cura del seu fill quan torni de l'escola. Entre visites a l'hipòdrom i als bars de Brooklyn, entre Oliver i Vincent es crea una amistat a base de lliçons de vida. Oliver s'anirà introduint a la manera de viure de Vincent, que inclou visites a una prostituta russa i els secrets ocults del seu passat. Sant Vincent és una oportunitat per veure a Naomi Watts fent comèdia i a Bill Murray fent el paper de sempre. No entenc que es negui a reemprendre el seu personatge de Los Cazafantasmes i, en canvi, no li costi interpretar el mateix personatge pel·lícula rere pel·lícula. Aquesta és la segona pel·lícula de Theodore Melfi, que va debutar el 1999 en Wedding Rats, cinta que ningú sap que existeix.
Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Qué es importante en tu vida ahora mismo? Creo que si desapareciera mañana, el universo no se enteraría para nada. Aunque hay una chica.
Vale, ya has leído todas y cada una de mis interacciones en todas las webs que existen, mamá.
Cielo, ya sabes que lo hago para protegerte. Venga, enséñame el teléfono.
Eso es como una invasión, ¿no te parece?
No permitas que la culpa te impida hacer lo correcto. ¿Dijiste algo sobre videojuegos?
A mi hijo le gustan bastante, la verdad.
Son muy peligrosos.
I això és Hombres, Mujeres y Niños, de Jason Reitman, amb Rosemary DeWitt, Jennifer Garner, Adam Sandler i Judy Greer. Jason Reitman, Phil Diven Reitman, el director dels Caçafantasmes, va debutar com a director el 2005 amb Gràcies por fumar, pel·lícula que li va obrir les portes a tenir una carrera important com a realitzador. Posteriorment es reafirmaria amb Juno i Up in the Air, pel·lícules que li van servir per ficar-se la butxaca a la crítica nord-americana. Per això, sobta que les seves pel·lícules posteriors, Young Adult i Una vida en 3 dies, hagin passat totalment desapercebudes per les cartelleres, i no pas perquè s'ho mereixessin. Hombres, Mujeres y Niños tampoc ha triomfat, perquè només ha recaptat $700,000 en els cinemes de Nord-Amèrica. La pel·lícula s'endinsa en l'efecte d'internet sobre un grup d'estudiants de secundària i també sobre els seus pares. Mostra com internet ha canviat la forma de relacionar-se de la gent. Pornografia, blogs i xarxes socials seran al mateix temps una vàlvula d'escapament i causa de conflicte dins de la família. Entre els personatges trobem a Ray, frustrat sexualment i incapaç d'excitar-se al viure envoltat de fantasies provocades per la pornografia dels seus pares, un matrimoni insatisfet. També hi ha Tim, el quarterback estrella de l'institut que ha deixat l'esport degut a la seva obsessió amb un videojoc online. I finalment Patricia, que controla tots els moviments que fa la seva filla a la xarxa i que coneixerà a Joan, amb la que mantindrà una relació. La següent és La senyorita Julia, de Lee Fuman, amb Jessica Chastain, Colin Farrell i Samantha Morton. Adaptació amb només 3 actors de l'obra de teatre d'August Strindberg. L'acció s'ha traslladat de Suècia a Irlanda perquè entre les exigències que van haver de fer front la realitzadora i actriu sueca Liv Ullmann, una va ser la de rodar en anglès. Va decidir ambientar-la a Irlanda perquè l'enfrontament de classes socials descrit a l'obra s'apropa més a Irlanda que a Anglaterra en aquella època. Ambientada el 1880 en una mansió, la filla d'un terratinent, Julia, sedueix el criat del seu pare, John, durant la nit de Sant Joan. Beuen, ballen i es sedueixen, malgrat la presència de la promesa de John, la cuinera Christine. A Julia i John els uneix el desig i la repulsió mútua. Ella és altiva i desitja rebaixar-se, ell és educat, però groller. També ens arriba aquesta setmana I Feel Good, de Tate Taylor, amb Chadwick Boseman, Viola Davis, Dan Aykroyd i Octavia Spencer. Oportunitat per veure Chadwick Boseman, el que serà el protagonista de Pantera Negra de Marvel Studios. Film produït per Jagged Films, la productora del líder dels Rolling Stones, Mick Jagger, que és un biopic sobre la figura de James Brown. La pel·lícula comença el 1933, a Carolina del Sud, on va néixer James Brown, a mig de la més absoluta pobresa durant la Gran Depressió. Els seus pares el van abandonar de nen i, per sobreviure, es va veure obligat a superar pallisses i el pas pel reformatori i la presó. Brown era un boxejador aficionat i músic de carrer que va canalitzar els cops a través del ritme, passant de cantant de gospel a vocalista del grup de Famous Flames, del que es convertia en el seu màxim atractiu degut a la seva personalitat damunt l'escenari. Thank you. I a la segona és Saving Santa, pel·lícula de Leon Jussen, pel·lícula britànica de dibuixos animats que ens narra les aventures de Bernard, un elf que somia en unir-se a l'equip d'inventors de Santa Claus. Quan un malvat descobreixi l'indret on Santa Claus amaga els seus secrets i el capturi, Bernard haurà d'utilitzar un invent per viatjar en el temps i arreglar les coses per salvar el Nadal. La veu de l'elf en versió original és la de Martin Freeman, el protagonista del Hobbit.
Canta els mals espanta, cantem-nos, cantem-nos. Mil ferides per amigues i el rostre cansat.
I la següent és Camino de la Cruz, de Dietrich Brueggemann, amb Lia Van Aken i Francisca Weitz. Maria és una adolescent de 14 anys que pertany a una congregació que defensa una fe catòlica molt rigorosa que no deixa espai per al creixement ni per a la realització individual. Quan arriba a l'institut, Maria tindrà els interessos típics d'un adolescent, el que crea un conflicte constant amb la seva estricta mare. La pel·lícula es caracteritza per la seva manera de filmar, feta d'un seguit de plans fixos. I tanquem amb les dues últimes, Los Fenómenos, d'Alfonso Zauzara, amb Lola Dueñas i Luis Tosar. Ninette és una dona que, després de ser abandonada pel seu marit, marxa amb el seu fill a la seva ciutat natal, on troba feina de peó d'obra. Malgrat les dificultats que li suposa com a dona endirsar-se en una feina d'homes, aconsegueix tirar endavant. Quan per fi aconsegueix comprar-se un pis, esclata la bombolla immobiliària i la crisi paralitza les seves expectatives de futur. I tanquem en Jauja, una pel·lícula de Lisandro Alonso amb Viggo Mortensen i Diego Román. Cinema d'art i assaig portat a l'extrem, aviso. Jauja és una pel·lícula argentina que podria emocionar Albert Serra i que posarà a prova la paciència dels desprevinguts. Ambientada en 1882, Gunnar es veurà obligat a defensar la virginitat de la seva filla de 15 anys que fuig cap a l'est amb un jove soldat. Els personatges es trobaran en situacions que fregaran l'absurd en la majoria d'ocasions. I a vegades qui frega l'absurd també és en Jacint Casademont i les notícies, com sempre, ben calentes. Jacint Casademont, què tal?
Molt bé i molt carregat de notícies aquesta setmana.
Vinga, comencem.
Començo per Kickboxer, el remake del mític film de 1989 que serà dirigit per John Stockwell amb guió de Dimitri Logothetis i Jim McGrath. Ja té el repartiment tancat, Dave Bautista, George St. Pierre, Alain Moussy... Però tenim una sorpresa. Tenien a Tony Jaa, que faria de professor, i al final sembla que el substitueixen per ni més ni menys que l'original, Jean-Claude Van Damme.
És d'aquells remakes que no calen, eh? Ja la pel·lícula original ja no era bona, sincerament, no cal.
No sé, però jo li tinc força esperança, eh? Un remake d'aquesta pel·lícula que és això, tenia moltes tonteries als 80, si li traiem les tonteries i ho fem una mica més seriós, pot ser que funcioni. Després, un projecte que porta anys rumorejant-se i que sembla que sempre tindrà problemes, però que sembla que ara ja sí. L'adaptació del bestseller de Stephen King, It, que sembla que finalment saltarà a la gran pantalla de la mà de Cary Fukunaga. Qui no sàpiga qui és el director de la primera temporada de True Detective. Bé, doncs sí. Sabem detallar. Primer de tot que es dividirà en dues parts, la primera per l'edat de l'adolescència i els personatges i com coneixen a It, i la segona ja adults enfrontant-se a It. Els preparatius començaran al març i el rodatge a l'estiu.
Aquesta em fa més gràcia.
A veure com tracten el tema dels capítols finals, que és complicat, eh? Jo aviso. Qui s'ha llegit la novel·la ja sap de què parlo. Tortugues gegants, aranyes gegants. Molt complicat.
Vinga,
després potser la notícia trequi de la setmana, Star Trek, Roberto Orci sembla que ha abandonat la direcció de la nova entrega, aquesta tercera entrega de la nova saga. Deadline diu que és degut a l'enfrontament amb Paramount a causa del guió, i de moment sonen dos noms per substituir-lo, sobretot Edgar Wright i Joe Cornish. Però sembla que tu has investigat més.
Sí, jo he investigat una mica més perquè segueixo una web que es diu Trek Movie, en la qual hi ha un... pengen notícies, hi ha un fòrum, i precisament Roberto Orsi és un seguidor d'aquesta pàgina web i sol escriure coses. De tant en tant sempre escriu coses. I en aquest cas, esclar, els fans el que feien eren preguntes doncs, per què havia passat, que expliqués. Primer de tot, Roberto Orsi va dir que ara per ara no podia explicar res. Suposo clàusula de confidencialitat, tot això que passa a Hollywood, no pot explicar res. Diu, potser d'aquí més endavant, no sabem si d'aquí uns anys o quan la pel·lícula estigui ja feta o quan ja tinguem director, no ho sabem, podria explicar una mica els seus motius. De totes maneres, llegint entre línies es pot arribar a deduir una mica de la cosa, perquè ell mateix ha dit que el guió en principi serà el mateix, ell continuarà involucrat en la producció i en el guió de la pel·lícula, ha desmentit els rumors aquests d'un fals guió, d'un viatge temporal en el temps, també ha desmentit que tinguessin excés protagonisme tant Leonard Nimoy com William Shatner, tot això ho ha desmentit, diu que tot això no és veritat. I llegint entre línies, jo m'atreviria a dir que té a veure amb la seva inexperiència com a director. I Paramount, algun executiu, no hi acaba de confiar del tot. Penso que la cosa ve més per aquí.
Veurem, hem de donar-li temps perquè és això, com que hi ha tants secrets a Hollywood i hi ha tantes coses que no es poden explicar i que potser mai sabrem la veritat autèntica.
De totes maneres, estem on estàvem, eh? Edgar Wright, sí, i Joe Cornish, tal com estàvem fa un any.
Sí, exacte. Després, Ninja Turtles, la seqüela del film produït per Michael Bay, perd el seu director de la primera entrega i sembla que el dirigirà aquesta seqüela Dave Green, un director bastant inexpert, que només s'ha estrenat una pel·lícula, que s'ha estrenat durant aquest any. Però tenim grans notícies pels seguidors de la sèrie d'animació perquè apareixeran els personatges de Bebop i Roca Massissa, tal com es van dir en català.
Molt bé.
També es comenta que podria aparèixer el personatge de Krang, però això ja ho veig també bastant complicat.
Bé, però podria ser, podria ser.
Ara ja comencem amb notícies bastant de còmic. Primer de tot, Wonder Woman, el film en solitari o personatge segueix endavant. Sabíem que la directora seria Michelle MacLaren, que és una de les directores de Breaking Bad i Juego de Tronos, però el que sabem és que ara el guió passa a mans de Jason Fox, que és el guionista de Ice Age 4 i que treballarà amb un guió que ja havien escrit Michael Goldenberg, Matthew Jennison i Brett Strickland. O sigui que moltes mans en un guió que semblava que tindria que ser bastant fàcil. Però
sí,
bé,
no sé,
de perquè moment ho tenen tot tan pensat.
Tots els noms que han sortit ja t'he dit que no m'atrauen gens.
El que si us atraurà són les confirmacions que ja sabíem tots, però que ara ja és oficial. Primer de tot, Massacre, que serà Ryan Reynolds. Sabem que li havien donat llum verd al projecte després de no sé quants anys. I després amb Benedict Cumberbatch, que serà el protagonista d'Autor Extraño, com ja sabíem de sobres. Saltem a Bond, la 24a entrega, que ja tenim protagonistes, tenim títol, perquè es va fer la presentació a Londres aquesta setmana passada. Primer de tot, es titularà Spectre, ja sabem tots què vol dir això,
sí,
que tornarà a l'agència de malvats que li va fer la vida impossible a James Bond durant no sé quantes pel·lícules.
Tornarà el gat el gat persa.
No ho sé. Home, és bastant mític, a mi m'agradaria que ho modernitzin una mica, que no sigui tan cutre, però molaria que torni el director, Sam Mendes, i ojo amb el repartiment. Daniel Craig, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ralph Fiennes, Andrew Scott, Dave Bautista, Monica Bellucci, Lea Seydoux i Christopher Waltz, que diuen que seria el nou Blofeld.
Christopher Waltz està últimament a totes les pel·lícules, eh? Una mica sí, que es vagi dosificant, sisplau, eh?
Va, a mi ja m'agrada, eh?
Sí, home, però ja arriba un moment que dius que està a tot arreu.
Home, acaba de guanyar l'Estrella al Passeig de la Fama, ha guanyat 2 Oscars.
Sí, sí.
És
no,
que
no,
aquest tio està a la cúspide ara mateix. És el nou Robert Downey Jr. dels malvats.
Sí, és veritat. Què més?
I ja per acabar la notícia, suposo que més important de la setmana, DC, que sembla que per fi comencen a fer les coses bé, és Esquadron Suïcida. David Ayer, que dirigeix la pel·lícula, i faltava confirmar el repartiment. I ara ja és oficial. Començo. Jared Leto, que serà el Joker, Will Smith serà Deadshot, Tom Hardy, Rick Flagg, Margot Robbie, Harley Quinn, Jai Courtney, Boomerang i Carla Delevingne, Enchantress, que em sembla que és encantadora en espanyol.
Bé, no sé, a mi no és un repartiment que m'entusiasmi. La veritat, Jared Leto m'agrada com a actor, però de Joker em costa veure'l, sincerament. I el Tom Hardy, que m'encanta com a actor, aquest sí, però la resta, no sé, Will Smith ja està bastant acabadet. Jai Courtney a mi no m'agrada. Per cert, ara parlarem de Jai Courtney, eh? Perquè volem parlar del tràiler de Terminator Genesis.
L'escoltem i ara ens expliques a veure què t'ha semblat.
Miro a cada uno de vosotros y veo las cicatrices de esta guerra larga y terrible. Si esta noche morimos, la humanidad muere con nosotros.
Las máquinas han enviado un Terminator a una época anterior a la guerra para matar a mi madre, Sarah Connor. Déjame salvarla.
Doncs bé, a veure, és complicat. Aquesta setmana hem tingut molts de tràilers i la veritat és que a mi cap m'ha fet aixecar la cadira per aplaudir un moment. Aquest m'ha semblat que han apostat per el que semblava que era més obvi, que era la història original de Terminator és molt bona. Tornem als orígens, tal qual. I sembla el tràiler que agafa el millor de cada entrega i ho reuneix tot en una pel·lícula que serà un reboot. És la impressió des de fora, perquè veiem coses de Terminator Salvation, veiem coses de Terminator 2, veiem coses de Terminator 1. No sé, és una barreja de tot plegat intentant adaptar-ho als nous temps o al nou públic.
A mi confesso que m'ha agradat el tràiler, més que el de Star Wars i de Jurassic World, que vam poder veure també aquests dies, i crec que aquí el que fa és recuperar la fórmula Abrams amb Star Trek. És a dir, es veu clar, no? Hi ha un viatge en el temps que canvia el que havíem vist en les anteriors pel·lícules, o crea una nova línia temporal. No ho sabem, si imitarà exactament el model Star Trek o simplement el que faran és fer veure que les altres pel·lícules que no han existit, que és una fórmula que està creant escola. Ho acaba de fer Bryan Singer amb X-Men, Dies del Futuro Pasado, ara ho farà Terminator. Bé, Abrams va obrir el camí una vegada més. Ens agradi o no ens agradi.
És el bo que tenen els films de ciència-ficció. Viatges al temps, reformulem tot plegat.
Això permet fer una continuació i a la mateixa vegada un reboot. Bé, així una mica és contentes els fans de cada casa. Doncs res més, Jacint?
Res més, et sembla poc?
No, Déu-n'hi-do aquesta setmana. Vinga, una abraçada ben forta i ens veiem la que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Podemos evitar que comience el juicio final. ¿Dónde está?
Volveré.
¿Qué?
Ja ho hem dit al principi del programa, avui tocava parlar molt i força de còmic i tenim a tot un expert com és l'Alejandro Martínez Viturtia, l'editor de Panini Comics. Alejandro, què tal? Com estàs?
Encantado, como siempre, de hablar con vosotros.
Un aplaudiment, Alejandro. Encantat de tenir-te aquí. Molt bé, mira, avui seré una mica original i no començaré parlant de Marvel.
Ah, muy bien.
Bueno, Potser no, a mitges, perquè vull preguntar sobre Star Wars. S'han començat ja a publicar els còmics de Star Wars a Marvel, als Estats Units, i la pregunta és, això ho publicarà Panini? Ja sóc directe, eh?
Bueno, no puedo contestar a eso de momento.
Vaya.
Vaya, empezamos mal, pero sí. No, esto todavía... Todavía estamos trabajando en ello y es pronto para comentar nada. Hombre, lo que sí puedo decir que están siendo un grandioso éxito estos cómics. Y no me extraña porque Marvel ha puesto toda la carne en el asador creando, pues... bueno, han buscado los mejores equipos artísticos y eso,
sí,
y eso se nota.
No, es que timat esfuerzos, ¿no?
No, para nada, no. Aparte que yo creo que... se está creando mucha expectación por las nuevas películas de Abrams, a ver si este le trae la vieja grandeza a Star Wars. Y entonces yo creo que todo ayuda.
Vale, doncs estarem a l'espera de notícies.
Exacto.
Molt bé. Anem ja ara sí per al que és eminentment Marvel. Tenim pel·lícules d'aquí fins als propers mesos. Big Hero 6, que no és ben bé de Marvel, però quasi que sí, no? Los Vengadores, la era de Ultron, Ant-Man, Hombre Hormiga, i bé, aquesta no sé com prendre-me, Los Cuatro Fantásticos, a la pel·lícula avui dia, el còmic, ja està clar. Tot això, de quina manera repercutirà aquest any, el 2015, en quant a còmics, ho celebrareu d'alguna manera, m'imagino?
A ver, sí, a ver, lo primero... te quiero comentar una cosa. Tú has dicho, esta no sé cómo tomarme la película de del Hombre Hormiga, ¿no?
No, de Cuatro Fantásticos, Cuatro Fantásticos. La de Hombre Hormiga, bien.
No, a ver, yo lo que quiero comentar es que, si hacemos memoria, ¿os acordáis cuando Marvel dice, vamos a empezar a hacer películas y vamos a empezar con Iron Man? Que todos nos quedamos, hombre, Iron Man mola, pero es un personaje un poquito en horas bajas, es un personaje pues un poquito de segunda.
Sí.
Y mira lo que hicieron.
Sí, sí.
Luego dijeron, oye, vamos a hacer Los Guardianes de la Galaxia y vamos a traer a Mapache Cohete. Pues reconoced que todos pensamos un poco lo mismo. Dios mío, Dios mío.
Se han vuelto locos. Sí, sí.
Sí. Y te hacen una un peliculón de antología. Entonces ahora dicen, vamos a hacer El Hombre Hormiga. Suena raro, pero yo les tengo mucha fe. ¿Qué quieres que te diga? O sea, que creo que sí que lo van a clavar. Y bueno, y con respecto a Cuatro Fantásticos, bueno, pues vamos a ver. Como está de moda hacer reboots, pues van a empezar a hacer el reboot, vamos a ver. A ver, es complicado y no, depende cómo lo mires, porque al fin y al cabo, no olvidemos que tienen al Doctor Muerte, que es uno de los personajes con más posibilidades del universo Marvel. O sea, que sí. si aciertan poden hacer una gran película.
Home, ara que parlàvem de Star Wars, potser la gent no sap que la inspiració de Darth Vader és el Doctor Muerte.
Sí, 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 sí. Bueno, pero con una salvedad, ¿eh?
Sí, a bueno.
El Darth Vader no deja de ser un malo, muy malo, pero malo al fin y al cabo. Mientras que el Doctor Muerte es malo, no, esto tampoco vamos a descubrir la sopa de ajo, pero también es rey, o sea, tiene una dignidad dentro de su maldad y un código ético muy peculiar que yo creo que hacen de él un personaje muy muy muy, muy especial. O sea que, bueno, vamos a ver si acierta en la película. Y para que veas que no olvido la pregunta, a ver, nosotros sabemos por experiencia que las películas, claro que ayudan, porque ponen a Marvel en boca de todos, y eso evidentemente nos ayuda muchísimo. Pero bueno, si os fijáis, en Estados Unidos ya hace tiempo que no sacan TVOs adaptando las películas propiamente dichas.
Sí, es verdad.
No, porque no les hace falta, porque ellos consideran, oye, quien vea la película ya ha visto la película, no necesita leer un TVO, o sea... Parece una tontería, pero antes, cuando hacían una película, rápidamente sacaban la adaptación. Y esto ya no se hace. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Hombre, pues lógicamente no podremos sacar TVOs de la película porque no existen, pero sí que reforzaremos nuestras líneas editoriales en función de los estrenos. ¿Qué es lo que realmente funciona? Porque cuando haces buenos libros donde buscas las mejores sagas y les das el mejor formato, la ventaja es que esos libros, si ahora sacamos cosas de Vengadores, se venderán antes, durante y después de las películas. Y es un poquito como vamos. Aparte que como ahora, si quien siga un poco pues nuestras líneas, pues ya sabe, oye, tenemos TVOs de grapa, tenemos TVOs de tapa blanda, tenemos los recopilatorios gordos de material clásico, tenemos el Marvel Deluxe que recupera lo más moderno, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna manera, con la excusa de las películas, lo que tocamos todos los palos con la esperanza de que seguimos, oye, que haya un TVO en un formato para cada lector.
Molt bé. O sigui, que anirem veient llançaments recopilant material clàssic de tots aquests personatges també durant aquest any.
Claro, sí, sí. Cuatro Fantásticos de Byrne y otras cosas como estas.
Molt bé. Suposo que també més o menys es pot aplicar aquest fenomen del cine a la televisió, que ja van començar a veure com esclatava l'any passat amb Agents of S.H.I.E.L.D. i aquest any es reforcen dues noves sèries, Agent Carter, que qui ho pensava que hi hauria una sèrie de l'Agent Carter, i Daredevil, que veurem aquesta primavera.
A ver, yo aquí tengo sentimientos encontrados. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé a ver Agents of S.H.I.E.L.D., los primeros episodios que no sabía muy bien cómo tomármelos, ¿no? Porque era una especie de pingüinos de Madagascar en imagen real, ¿no? Me gustaban los episodios, pero no les acababa de coger el truco. Pero hay que reconocer que a partir del quinto o sexto episodio se meten dentro de la continuidad Marvel y vienen a ser como el complemento perfecto de las películas, ¿eh? O sea, de hecho, a ver, si no ves Agents of S.H.I.E.L.D., a ver, puedes seguir viendo las películas, pero lo cierto es que, por ejemplo, sobre todo lo que es Capitán América, el Soldado de Invierno,
sí, sí, una pasada,
y toda la trama que rodea a Hydra, ostras, pues en Agents of S.H.I.E.L.D. se desarrolla mucho y muy bien. Lo que pasa es que no sé si las series tienen este impacto en el gran público que tienen las películas. ¿Sabes?
Sí, no tanto.
No tanto. Entonces, sí. No sé muy bien cómo nos va a afectar eso. Pero bueno, en cualquier caso, daño tampoco va a hacer seguro, ¿eh?
Claro, la segona temporada, per exemple, de Agents of S.H.I.E.L.D. ha començat molt forta i servirà... Bueno, ja s'està veient, estan introduint el tema de los inhumanos a través d'aquesta sèrie i que llavors ja acabaran tenint pel·lícula pròpia, el que comentàvem abans, no? Personatges secundaris que ningú donava un duro, pues acabaran tenint una pel·lícula de gran pressupost de Hollywood.
Exacto, porque, bueno, a ver, yo creo que...
¿Alejandro? Uy.
Sí, estoy aquí.
Vale. Sóc que t'havien perdut. Continua.
Ah, això... Sí, no, lo que decía que yo creo que la clave es que Marvel Studios, la cúpula que toma las decisiones, son lectores de cómics y saben lo que hacen. Entonces, evidentemente se pueden equivocar, pero por lo menos nunca van a cometer errores de bulto. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
vamos a coger a Spider-Man y no vamos a... Bueno, Spider-Man no es el mejor ejemplo. Vamos a coger a no sé quién y vamos a hacer y lo llevamos al espacio y tal. Y entonces habrá algún ejecutivo que dirá, no, es que ese personaje no hace esas cosas. ¿Sabes? Entonces, esto hace pues que cuando hacen las películas, hacen las series de televisión, pues se vea una coherencia, se vea una intencionalidad de crear un universo coherente, ¿no? Entonces, joder...
Tornem al paper. Personalment he de dir que estic enamorat de la línia Marvel Heroes, aquests volums de 600 pàgines en què repesqueu el millor dels anys 80. Trobo que els volums de Secret Wars i tant d'Asombroso com Espectacular Spider-Man d'aquest any han estat brutals. Continuarem amb la mateixa línia aquest 2015, veurem continuïtat en tot això.
Sí. A ver, lo primero decirte que ya te delatas en edad, ¿eh?
Sí, totalmente.
O sea, tú ya tienes los 30 y tantos. O sea,
sí.
No, quiero decir, si tuvieras 40 y tantos, me estarías hablando de los Omnigod,
¿eh? Sí, también, tenés razón.
Pero un poco es lo que yo he dicho antes, ¿no? Que tiene que haber un cómic para cada persona. Sí, vamos a seguir con esta línea. Y entonces ya en enero vamos a tener uno del Asombroso Spider-Man, la identidad del Duende. Y luego estamos trabajando con los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Entonces, a ver, yo estoy contento de cómo están funcionando estas líneas, y esto gracias a vosotros, que los compráis, porque en última instancia,
claro.
eso está claro. No, pero, a ver, esto no es por hacer la pelota, pero yo siempre he dicho, o sea, no, es que el lector Marvel es muy listo, ¿sabes? Y lo digo porque, si te fijas, en los últimos meses hemos sacado algunos materiales que son un poquito raros. Por ejemplo, Secret Wars 1 y Secret Wars 2, quiero decir, es una cosa que eso se perdió en la noche y en la niebla. Hemos sacado Alpha Flight,
sí,
que hoy día ya prácticamente olvidado. Hemos sacado un tomo de Omnigold con Puño de Hierro, Iron Fist. Todos grandes tebeos, pero que se salen un poquito de lo que es un poco la línea normal, ¿no? De personajes que están de moda. Y sin embargo, el público está respondiendo bien a estos productos, con lo cual quiero pensar pues esto, ¿no? Que estamos en la dirección correcta, porque yo creo que vamos un pasito más allá de la nostalgia, ¿eh? Es decir, estamos comprando estos tebeos porque molaban, si molaban entonces siguen molando ahora, ¿sabes? Y bueno, pues esto me gusta, vaya.
Us falta per això el recopilatori en un sol volum de les primeres Secret Wars, que hi ha aquell que va sortir partit en dos volums diferents. Us falta el recopilatori, que potser ara seria un bon moment, ja que Marvel l'any que ve torna a fer les Secret
Correcto.
Wars.
Correcto, ya estamos en ello, ya estamos en ello.
¿Sí? Vale, sí, sí. Ya está. Per cert, quines sensacions... Oye, digues.
No, iba a decir, vamos a cambiar los roles.
Ah.
Voy a ser yo de entrevistador. Oye, ¿a ti cuáles te gustaron más? ¿La Secret Wars 1 o la Secret Wars 2?
Ama, las 1.
Ah, vale, correcto, muy bien. No, yo preguntaba. Sí, es que sí. Como antes me has mencionado lo de la Secret Wars 2,
sí.
Digo, bueno, voy a preguntar.
No, bien, pero me gusta más la primera, és lo millor. L'altra també va estar bé, perquè, bueno, te toca. És allò que deies tu, els còmics que llegies de petit, no? Poden ser millors o pitjors, però tenen una cosa, una màgia que altres no li trobaràs.
No, seguro, pero también te diré una cosa. Si fueran malos, no te gustarían ahora.
No, o sea, eso también ten raó.
Si la magia se mantiene, es por algo, ¿eh? O sea, es porque hay algo.
Per cert...
Perdona, que t'he cortado ara.
Sí, no, dic, al voltant d'aquestes noves Secret Wars que guionaritza Jonathan Hickman, quines sensacions tens tu? I perquè s'està parlant de que això pugui acabar com una mena de ribot, estil DC, o sigui, hi ha molta incògnita al voltant de tot això.
Bueno, pues yo te tomo la palabra, sí, hay mucha incógnita, y yo muy bien, no sé por dónde va a ir. Pero te diré, en primer lugar, yo confío en Hickman, pese a que a veces es más raro que un perro verde, hay que reconocerlo, que tiene unas ideas, así. Pero bueno, ya va bien, Marvel siempre se ha caracterizado por tener guionistas rompedores. Entonces, yo le voy a dar un voto de confianza, ¿eh? Y esto del reboot, yo de momento creo que son más habladurías que otras cosas. Vamos a ver por dónde van. Pero bueno, yo en cualquier caso, si bien ya he hablado de lo bien que están llevando el universo cinematográfico, pues hay que reconocer que el universo en papel lo llevan también muy controlado, ¿eh? O sea, yo ahora más que nunca tengo la sensación de que los cómics es como una... pues un poco como eran en los años 70, una factoría de investigación y desarrollo, ¿no?
Sí.
Quiero decir, cada vez están explorando nuevas ideas, nuevos conceptos, diferentes estilos.
I és veritat que llavors els veiem plasmats al cinema, tots aquests nous conceptes.
Sí. Correcto. Y entonces, pues yo, a ver, sobre el futuro del universo Marvel en papel no puedo estar más tranquilo, ¿eh?
I per cert, de les col·leccions regulars que actualment publica Marvel, quines són aquelles, te'n poso que en diguis tres, de les regulars, quines són aquelles que més t'agraden o que més destaques, que estiguin vivint un moment excel·lent ara mateix?
No sé si eres tú el que me hace esta pregunta cada año, y cada año sí, me dejas, hostia, que no sé muy bien.
Pues tú lo harías de saber, ¿eh?
Ya, sí, es verdad, pero de un año para otro me...
Eso es como los Oscars, ¿no? Que cada año, pues, hay una que destaca más que otra.
A ver, mira, estoy disfrutando mucho con Mapache Cohete. Eso es lo primero te digo. En primer lugar, porque yo leía Mapache Cohete ya de niño. Es que la gente no sabe que es un personaje muy antiguo, ya en los tiempos de Vértice ya salía Mapache Cohete y a mí ya me gustaba por lo raro que era.
Ya.
Y bueno, a ver, y no nos engañemos, cualquier cosa que dibuja Scott Young, pues qué queréis que os diga. O sea, para mí y para mucha gente, pues tiene mucho peso. Otra, bueno, la de siempre, el Spiderman. Spiderman, o sea, aquí en una, porque soy así de original, bueno, pues Spiderman es nuestro compañero de toda la vida, o sea, no puedo dejarlo fuera.
Son muy entretingudes las historias de Dan Slott, trobo que son muy divertidas.
Dan Slott es un puñetero genio, porque yo no sé si vosotros tenéis la misma sensación, es aquello de que, hostia, me cuenta siempre lo mismo, pero siempre es diferente. O sea, yo creo que Dan Slott tiene una magia especial, O sea, ya sé que no es plato de todos los gustos, pero yo reconozco que es más lo que hace es más complejo de lo que parece, O sea, ostras, y la tercera, no sabría decirte. Yo las que sigo así es el universo de héroes Marvel, ¿eh? Yo cuando era niño las que más me gustaban eran estas Vengadores y tal, y entonces todo lo que rodea a Vengadores, aunque el Hickman ha hecho unas cosas un poquito raras, también hay que decirlo, y dices,
sí, y complicadas.
Y complicadas, pero ¿sabes qué pasa? A mí también me gusta que de cuando en cuando un TVO te mire a los ojos y te diga, oye, no voy a ser fácil, ponte tu parte también.
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces, está bien. La verdad es que llevamos unos años en que, bueno, pues un poco lo que decía antes, o sea, el universo Marvel en papel es fantástico.
Sortim de l'univers Marvel, anem amb altres, perquè publiqueu moltes altres coses. M'ha cridat molt l'atenció de cara a l'any que ve l'America's Got Powers, de Jonathan Ross i Brian Hitch, que no sé què estarà, però fa una pinta fenomenal. Què tal? Què ens pot dir d'aquesta obra, Alejandro?
A ver, es muy sorprendente y luego, oye, es el Brian Hitch, es que es muy puñetero. Tiene mucha magia. Tiene mucha magia. Entonces es un tebeo que muy muy sorprendente. Es un tebeo muy sorprendente. Que se lee, pues, no diré casi como un tebeo de Marvel, pero bueno, por ahí van los tiros,
I també Velvet, que torna amb Brubaker i Epting després de la seva excel·lent etapa a Capitán América, que l'hem perdut a Marvel, Brubaker, però que continua publicant les seves obres sense parar.
A ver, TVO de espías, Brubaker, Epting, yo creo que ya no se puede decir más.
No.
O sea, ya a todos los niveles, conceptual, de guión, diálogos y gráficos, es espectacular. Velvet es espectacular.
Aquí estarem esperant. I la línia manga, que l'esteu ampliant, heu començat amb aquesta nova sèrie Assassination Classroom, està funcionant bé?
Es pronto para decirlo, porque acaba de salir, pero todo indica a que va a funcionar bien. Tenemos buenas vibraciones al respecto. Esta es una obra muy muy peculiar, porque esta me recuerda un poquito, salvando océanos de distancia, pues cuando empecé a leer Monster, ¿no? O sea, tú empiezas a leer Monster y no sabes de qué narices va.
Sí.
O sea, estás enganchado, lo pasas muy bien, pero dices, Dios mío, Dios mío. Cada vez que creo que sé de qué va, me cambia. Y esto, repito, salvando muchas distancias, es un poco lo mismo, ¿no? Es como una situación totalmente kafkiana, difícil de entender, y que se va desarrollando número a número, pero manteniendo el interés. O sea, Assassination Classroom es un gran cómic.
Y de cara a l'any que ve...
Digo cómic...
Sí, acaba, perdona.
No, que digo que yo digo cómic porque el manga es cómic, o sea...
Sí, home, i tant.
Yo a mí cuando me gusta una historia no me preocupa ni la narrativa de dónde la hacen,
No.
Dime.
No, per acabar una última pregunta, Alejandro. De tot el que teniu pensat publicar l'any que ve, hi ha alguna cosa que sigui la teva nina dels ulls, o alguna cosa que te l'hagis agafat, algun projecte que us surti publicat que sigui més personal que no pas algun altre?
De año en año me tengo que preparar
segur que n'hi ha una, Alejandro, perquè és que publiqueu, no sé, sí. Jo no sé quantes publiqueu a l'any, però és una burrada.
Sí, moltíssimes. No, a ver, lo que más vivo, pero esto ya es personal, más allá de lo profesional, es la línea Marvel Gold, ¿sabes? Y entonces ahora pues que estamos preparando pues recuperar los primeros números de Vengadores.
Sí.
Pues yo esto lo vivo como algo especial, porque cuando lanzamos este formato, los tomos gordos en tapadura de material clásico, en Spider-Man, no sé si os recordáis, empezamos con la etapa Romita.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Con el primer número de Romita, Días de Gloria, o sea, un gran... Bueno, es una de las mejores etapas de...
Sí, sí.
De Spider-Man, ¿no? Entonces, este año, el 2014, con motivo, pues, de la película y de lo bien que va la línea, pues, recuperamos en dos tomos lo de Ditko, ¿sabes?
Sí,
y entonces dices, oye, pues hemos cerrado un ciclo, ¿no? O sea, ahora ya tenemos Spider-Man desde la Amazing Fantasy XV, ¿no? Y ahora, pues, hacer lo mismo con Vengadores, pues también es un poquito... Es un poquito lo mismo, ¿no? Aparte que Vengadores... Bueno, las películas los han puesto evidentemente en la primera línea, pero es que antes de las películas los Vengadores eran uno de los pilares más importantes del universo Marvel, ¿sabes?
Uh-huh.
Y entonces poder recuperarlo. Y luego, mira, ahora te voy a decir otro que me ha venido a la mente, ¿no? Que son las batallas del Bicentenario del Capitán América.
Uh-huh.
Que, bueno, esto es Kirby cuando vuelve de su estancia en DC y tal, y vuelve en los 70, y es muy especial Kirby también.
No, hay tan... es un referent.
Evidentemente.
Molt bé, Alejandro, doncs moltes gràcies per estar avui amb nosaltres, una abraçada ben forta.
Gracias a vosotros, y como siempre se me hace cortísimo hablar con vosotros.
Ya, igualment a nosaltres. Hauríem de fer-ho més sovint, això, Alejandro.
Yo estoy de acuerdo, os animo a ello, ¿eh?
Vale, doncs ens apuntem. Vinga, a veure si quan s'estrenen Los Vengadores, parlem ni que sigui una estoneta.
Venga, espero entonces vuestra llamada entonces.
Vinga, una forta abraçada.
Venga, igualmente.
Adéu, Alejandro, adéu. I nosaltres canviem de tema radicalment i anem per les xafarderies de Hollywood.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs vinga, Marta, endavant, posa la carrerilla que ens hem passat de temps, ja ho veus.
Em poso les bambes de córrer, vinga. Doncs som-hi, us parlava que ja parlaré d'embarassos i postembarassos. Doncs Amanda Pitt, us en recorda de l'Amanda
sí.
Pitt, ha tingut el seu tercer fill. És un nen que se suma a la família formada per en Frances Penn, de 7 anys, i la Molly Juny, de 4. Ell es diu, a veure, Henry Pitt Friedman. Porta el seu cognom, el cognom d'ell abans. Està bé, això, està bé. I el seu, sabeu qui és la parella de l'Amanda Pitt?
No, ni idea.
Jo m'he quedat una mica, ostres. És el co-creador de Joc de Trons, en David Benioff.
Bueno, de la sèrie, deu ser.
De la sèrie?
Home,
sí.
Em sembla George R.R. Martin. Home, i Amanda Pitt no els hi acaba de veure.
No. Ostres, no sé, no m'imagino jo. No sé com és, però mai. Home, nada, no sé, sí.
Qui? No l'has vist, George R.R. Martin? Ja tots hi foto, ja.
Alguna foto, però no l'he vist.
Tu t'imagines, tu tens Tom Cruise al cap?
Sí.
Doncs al contrari.
Bueno, però potser és molt amable amb les criatures.
Segur que és amable, això t'ho dic jo. Fa una cara de bona persona que no es pot aguantar.
Per això fa...
No, i això ho dic per seriosament.
Això... Sí.
Bueno. És Santa Claus, és el pare de Noel.
Ah, doncs llavors és el pare de tots.
Sí.
Doncs res, que enhorabona també a l'Amanda Pitt. I Benedict Cumberbatch, que es va deixar veure en una gala de premis independents de cinema als britànics, el British Independent Film Awards 2014 a Londres, sí. Amb una gala plena d'actrius i actors britànics que anaven a recollir el seu premi. Ara l'estic veient.
Sí,
no,
veus la foto.
Sí, sembla bonachon, però també sembla potser que tinc una mica... mal geni, no? O no?
Segurament ho tenia. A veure, per escriure el que escriu...
Que bé, d'alguna manera s'ha de desafogar. Doncs Benedict Cumberbatch, que va rebre floretes i l'atenció de tothom mentre la seva promesa, sabeu que té promesa la Sophie Hunter, doncs s'ho mirava amb distància i deixava fer, perquè ella haurà assumit que el seu promès doncs causa molt bona sensació. I és l'home de l'any, és el sexy de l'any, és el... Bueno,
i durant uns quants anys, ja t'ho dic jo.
I en Benedict que duri. I bé, que la Keira Knightley li va fer un petó, el seu enemic Sherlock, l'Andrew Scott, també va rebre un premi, també van estar xerrant, la Emma Thompson també el va agafar per banda, en fi, que tots passaven per en Benedict, tothom volia un trosset d'en Benedict, ai, quan ve'l vaig. Doncs com us deia abans, Superman, l'últim Superman, en Henry Cavill, s'ha separat definitivament de la seva xicota, la Gina Carano, amb qui havia mantingut una relació d'anar i venir i que sembla que ha acabat. Finalment s'han plantat. I això que havien adoptat una mascota, pobret. I ara amb qui viurà la mascota?
La tallaran per la meitat.
Home,
i...
bueno, té quatre potes, van quedar dos potes una i dos potes l'altra. Doncs no, no es farà això. En fi, que se'ls va veure que sortien des de 2012, a la tardor de l'any passat es va veure molt romàntics a Roma, però sembla que ja fa un temps cap aquí que s'ho han deixat. De fet, es va veure durant 10 dies, va ser un super romans, un romans d'aquests fly-fly, amb la Kaylee Cuoco, la Kaylee Cuoco,
sí, sí,
de
Big Bang
Theory. Doncs, però bé, no va significar massa res. Què més? Doncs a Scarlett Johansson, que comparteix amb totes nosaltres quin és el seu mètode i els seus trucs per tornar a tenir el cos que tenia abans d'haver parit. Està estupenda la noia. No hi ha misteri, nois i noies.
Gimnàs i menjar bé.
I gimnàs, i menjar bé, i tenir una anatomia que també t'acompanyi, perquè si no, ja pots anar fent el gimnàs que tu vulguis, que tampoc... en fi, Scarlett Johansson va tenir la seva nena al setembre i torna a estar fantàstica. De fet, apareix a la gala de la Barbara Walters, que es diu Les 10 persones més fascinants del 2014, i ella deu ser una d'aquestes 10, i explicava que sobretot donar pit t'ajuda molt a posar-te en forma un altre cop i que va i treure dents per anar al gimnàs. Quina mena de gimnàs? Doncs el de la vella escola. Suar la samarreta.
És el bo, aquest que fa els pilates, aquestes tonteries que no sues. Això és per nenes.
A suar
per
la
nenes.
Samarreta.
No, no.
L'estabilitat, la força...
Que surtis allà desfondat. Això és sí. El gimnàs de debò.
Exacte. Sí, sí. Diu fer el mateix entrenament que fa el meu entrenador. En fi, per molts anys, Scarlett, que ho puguis fer, perquè clar, cada dia no tothom ho pot fer. Què més? Emily de Chanel, que és la germana gran de la Zoe de Chanel, està embarassada del seu segon fill i el llueix amb molt de goig. En l'última van fer una festa per celebrar el 200 episodi de la sèrie Bones. Aquesta
sí.
No l'hem vista pas.
És un sucedani a CSI.
Ja m'ho semblava.
Sí,
algo així
és un procedimental d'aquests típics.
De cada capítol,
que,
la sí, conclusió.
Un cas, uns ossos...
200 episodis. Doncs, bueno, a qui li agradi, estupendo,
sí,
va endavant.
Sí, sí. Davant, davant.
Doncs van celebrar aquesta festa i ella va aparèixer amb la seva parella i amb un vestit molt bonic de lluentons que se li veia la panxa.
Okay. Ah, la panxa.
Emily de Chanel, amb 38 anys, doncs està embarassada del segon fill i bé, i que estava molt bé, ho portava molt bé. Què més? Ah, sí, aquesta notícia m'ha agradat molt. De fet, podrien compartir la foto amb el Facebook. Sabeu que hi ha maneres i maneres d'aprofitar el temps. I escolta, la dona d'en Channing Tatum l'ha trobat. Ella vols estar guapa sempre. I què fa? Doncs que surt de casa amb la mascareta posada. Sabeu aquella mascareta típica blanca?
La verda, ah, la blanca.
Blanca o verda,
sí.
És igual.
Sí, sí,
per
sí.
Tota la cara.
I això millor surt de casa?
Sí, sí, conduint el seu cotxe esportiu.
Això, els famosos són uns excèntrics, diguin el que vulguin.
Home, realment bona impressió no,
no
home, feia.
No,
semblava de mami. Sí. És estrany. La qüestió és que la noia és molt guapa i clar, té els seus secrets.
I no
escolta,
anava de Halloween, no? Era...
Devia anar a fer les compres i havia aprofitat. Escolta, mira, faig la mascareta ara que tinc temps, perquè també tenen una nena petita i és actriu, ella.
És l'excusa, ets famós i et pots permetre aquestes excentricitats.
És una actriu excel·lent, eh?
Sí, sí. Com es diu?
Com es diu? Gena Diwan Tatum. Ha agafat el... És tan excel·lent que ha agafat el cognom.
Sí, perquè la gent la recordi bé.
Exacte.
Què més, Marta?
Res, doncs vaig acabant. Aquí hi ha diverses maneres de passar les vacances, prevacances de Nadal. Els famosos, uns trien la neu i d'altres trien la platja. Saps allò? Muntanya
sí.
O playa?
Bueno, sí, lo típic.
Doncs
I?
Miranda Kerr ha triat la muntanya i la neu per passar aquests dies de festa de col·legi amb el seu fill Flynn, no pas amb l'Orlando perquè estan separats. En Flynn ja té 3 anys, imagineu-vos, eh? Semblava que era ahir, que dèiem que havia nascut. Doncs, i res, que surten tots dos molt monos i molt conjuntats en la neu. Molt graciós ell. És el snowman de l'any, es veu.
Oh,
ja.
Oh, que bonic.
En fi. I en Keith Urban, en canvi, ha triat la platja, Hawaii, per ser més exactes, i surt amb el seu supercos, que es veu que està que t'hi cagues, que t'amors, amb 47 anys, amb un tatuatge...
47?
Que...
Sí, sembla.
Sí, sí. Amb un tatuatge tribal que li va des del pit fins al braç, i amb un altre braç hi té tatuat Nicole.
I qui és, Nicole?
Nicole Kidman.
Ah, clar.
És la dona, sí, és l'home, vaja, sí, de Nicole Kidman.
Sí, és veritat, sí.
Està estupendo. I acabo ja, últim titular, Kate Hudson, és que avui teníem unes quantes notícies... Kate Hudson, que s'ho ha deixat, com era de preveure, amb el cantant de Muse, i ara sembla que té una altra en cartera. Molt. També molt jovenet.
Doncs amb això tanquem i anem per la tertúlia i anem a comentar l'última pel·lícula de Woody Allen, Màgia a la llum de la lluna, que ara seré jo qui em recrearé amb la protagonista femenina de la pel·lícula. A veure, intentaré anar una mica per feina parlant de la pel·lícula. S'ha sentit a parlar molt que era un Woody Allen menor, la veritat, a veure, no ho hem de negar, sí, no està en el top de les pel·lícules de Woody Allen, però és que tampoc ho pretén. Però no és una mala pel·lícula de Woody Allen. Males pel·lícules tenim Vicky Cristina a Barcelona, A Roma amb amor, Coneixeràs l'home dels teus somnis, de les últimes, que són dolentes, dolentes. Aquesta no és dolenta, és una comèdia, bé, si voleu dir, tipus Scoop, o d'aquestes que havia fet, que són molt senzilles, però està bé, és divertida, et deixa amb un somriure a la boca, hi ha bon humor, hi ha molt bona química entre els dos actors, el Colin Firth i l'Emma Stone, i aquí ja m'aparo amb Emma Stone, perquè aquesta noia no té nom, vull dir, és una... És, bueno, inunda la pantalla cada vegada que surt, el Colin Firth queda enamorat d'ella i tu com a espectador també t'acabes enamorant, a més el paisatge tot és molt romàntic, la Costa Blava, el sol que sempre hi és present, i ella que és una, bueno, és un encant de noia, és un encant d'actriu, somriu, bueno, no sé,
també
és que
plou,
cada vegada que parla és que jo, bueno, en fi, jo,
sí,
jo,
sí.
Mira, igual el que deia els diàlegs i tot, jo estava allà enlluernat, no sé, la
ja
màgia, la
ja
màgia, la pel·lícula té màgia,
de
és
tant,
gràcies
tant,
a ella.
Ja n'hi ha actrius que omplen la pantalla.
Sí, 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 jo la veritat, impressió bastant positiva, d'aquesta pel·lícula. No és una pel·lícula que tingui transcendir o explicar grans coses com Blue Jasmine, que era potser molt més profunda, aquesta és més senzilla, però és que està molt bé. A mi, la veritat, em va agradar bastant.
És un entreteniment, m'ho vaig passar bé, i clar, i ells dos molt bé, Colin Firth i Emma Thompson. Ai, Emma Stone, jo
perdó,
crec que...
No.
Sí, perdó. Home, Emma Thompson també és una
gran actriu. No, no, te la regalo l'Emma Thompson, i a mi quedo l'Emma Stone.
Bueno, val, ja me la quedo jo. La convidaré als torrons.
Sí, sí.
Doncs que és un entreteniment, i que a mi el que em feia gràcia, bueno, a mi em venia de gust veure una pel·lícula lleugera, entretinguda, els diàlegs m'agraden molt, perquè jo crec que hi ha pel·lícules que no cuiden els diàlegs o que no se'n surten.
A veure, Woody Allen, si alguna cosa se't
fa
és cuidar els diàlegs.
Però ell en sap molt, per tant vaig disfrutar amb això. La resta no és important, és molt senzilla la història. I ja està.
Bueno, és aquest enamorament, fins i tot si volguéssim buscar algo, aquesta batalla constant entre la fe i la ciència, no? Aquesta cosa, però molt superficial, eh? Vull dir que no ens penseu que sigui un debat aquí profund sobre el tema, no, que va tot gira al voltant, doncs, d'aquest enamorament o aquest canvi que va fent el personatge del Colin Firth, que cau rendit als peus de l'Emma Stone.
Els pets també, potser.
I si sentirés, benvingut serien, ja t'ho dic jo, no hi ha problema. Apa, va, deixem-ho aquí, que és hora d'anar a dormir, ja. Vinga, i acabem amb banda sonora de pel·lícula que s'estrena la setmana que ve, Stand By Me Doraemon, cançó que canta un senyor que es diu Motoshiro Hata, i el títol, bé, no el diré perquè és japonès i com que tampoc ens entendríem,
quedaries,
ho deixem
fatal,
aquí.
Quedaries fatal, a més.
Sí. Marta, ens retrobem la setmana vinent.
Vinga, doncs, la setmana
jo
vinent.
Jo també, l'Ignasi Herbat, m'acomiado i us deixem amb aquesta cançó de la banda sonora de l'última pel·lícula de Doraemon, Ningú no és perfecte.
どうして君が泣くのまだ僕も泣いていないのに自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ ガラクタだったはず今日が二人なら宝物になるそばにいたいよ君のためにできることが